Al matí de Ràdio Sabadell.
La gent no.
Consumint consciència.
Al costat de noms creatius i tipografies llampants, els embalatges dels productes ens indiquen també els ingredients i les característiques nutricionals dels aliments que acabem comprant. Ara bé, no sempre tenim els coneixements suficients per poder llegir aquesta informació i saber com de perjudicials poden ser alguns productes per la nostra salut. Per aquest motiu, avui hem tornat a convidar l'Àlex Caixac, que recordem és vegà i també soci de la cooperativa El Rodal. Ell ens donarà alguns trucs per poder llegir correctament les etiquetes dels productes que hi ha als supermercats. En Pere Gallifa hi ha pogut conversar.
Àlex Caixac, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Fa unes setmanes ja vas participar al Consumint Consciència parlant del tema del veganisme, perquè tu ets vegà, i ja ens vas dir que tenies interès en totes les propietats nutricionals que tenien els productes, i vam quedar que tornaries per explicar-nos com llegir les etiquetes dels productes que acostumem a trobar als supermercats. Com entres tu en aquest món d'això, de començar a investigar què volen dir i què no volen dir aquestes etiquetes?
Bé, jo... a partir de la meva pròpia experiència a nivell personal, ja que és un tema que a mi em motiva força i estic molt involucrat a nivell de la cooperativa amb els temes relacionats amb la salut i l'alimentació. Aleshores, jo el que m'havia proposat avui és ensenyar-vos a identificar quins són aquells productes que no són saludables a partir de la interpretació i la lectura de les seves etiquetes. Prèviament m'agradaria fer una petita introducció perquè veieu quina és la dimensió del problema, val? Després ja entrarem a aprendre a identificar aquests productes que no són saludables. Bueno, m'agradaria que prenguéssiu consciència de lo important que són, de lo important que és l'alimentació, ja que un dels principals problemes de salut de l'Estat espanyol, a Europa i en bona part del món es deu a l'alimentació. L'aliment, de fet, ha passat de ser una font de vida i nutrició a constituir, jo m'atreviria quasi a dir, el principal risc per a la salut humana. I això, la indústria alimentària, amb la complicitat de les institucions sovint i dels diferents governs, fa anys que intenten negar aquesta evidència. Aleshores, amb xifres a la mà, podríem afirmar que entre un 40 i 55% de les malalties cardiovasculars poden atribuir-se a l'alimentació insana. Un 45% de les diabetis i entre un 30 i un 40%, que aquí tinc les xifres aproximadament, d'alguns càncers com el d'estómac i de colon. Estem parlant de més de 90.000 persones que moren a l'any a causa de l'alimentació insana. Hi ha més de 6 milions de persones malaltes per causes directament atribuïdes a l'alimentació insana a l'Estat espanyol. I les malalties vinculades a l'alimentació insana, val? I aquí és on hi ha les desigualtats entre classes socials, es dupliquen sobretot a les classes populars respecte a les classes privilegiades. Aleshores, un cop tenim clar tot això...
En aquest context, no?
En aquest context, què hem de fer?
Què
hem de fer com a ciutadans? Doncs cal identificar, aïllar i, evidentment, no consumir per responsabilitat personal, però també col·lectiva, els aliments insans, per tal d'obligar les indústries alimentàries a fer una revisió de productes. I ara aquí és on entrem ja, de cara a barraca.
Vinga, doncs. Què és el que hem de tenir més en compte, que és el principal indicador de que un producte no és sa o que pot ser perjudicial per a la nostra salut?
L'últim que dic, val? Tots aquests productes insans es poden agrupar en un conjunt de productes que s'anomenen processats o ultraprocessats. Quines són les característiques dels aliments processats o ultraprocessats? Generalment són aliments que són poc nutritius, són molt econòmics, són barats i ultrapalatables, és a dir, que tenen un gust molt agradable, són molt atractius a l'hora de prendre. Exemples a nivell genèric d'aquest tipus d'aliments serien snacks salats, tot el que sigui la gamma d'actimels, patates, xips, pizzas industrials, embotits, refrescos, llosseria, bolleria, galetes... Bueno, tot aquest tipus d'aliments que ocupen les estanteries dels nostres supermercats, fixeu-vos bé, el 80% dels comestibles que es venen, que és una barbaritat.
Sí, sí.
Aleshores, el menjar processat, una de les seves principals que és molt barat. Aleshores, si vosaltres ja aneu a un supermercat i trobeu un producte que és molt barat, ja sospiteu. Per què? Perquè generalment darrere d'aquest producte o la matèria primera que han utilitzat és poc saludable, o hi ha hagut irregularitats en la producció, tipus explotació de recursos, deforestació o de mà d'obra explotada. Que això sí, un altre tema, però bueno.
Sí, sí, sí.
Aleshores, aquest seria el primer indicador, que són aliments generalment molt barats. Si entrem ja a l'etiqueta pròpiament i a saber-la interpretar, bueno, hi ha una sèrie de trucs, val? Normalment una etiqueta està composta per els ingredients i la informació nutricional. Anem als ingredients, ara anirem a analitzar els ingredients. Val, la legislació que obliga és que els ingredients han d'estar posats per ordre de més a menys, és a dir, d'on hi ha més quantitat a menys quantitat. Per exemple, si nosaltres anem a mirar una nocilla, val? Veurem que el primer ingredient que posa és el que més hi ha dins del producte. En aquest cas, per exemple, seria el sucre. Més de la meitat és sucre, no? Això ja, doncs, ja ens dona una indicació de que això és menjar escombraria. Una altra pista seria que si en l'etiqueta d'ingredients n'hi ha 3 o més de 5, vol dir que hauríem de sospitar bastant, perquè generalment, com més ingredients posen, més probabilitats hi ha que l'aliment real quedi amagat.
Més de 5 ingredients, eh?
Sí, o entre 3 i 5, o més de 5 a vegades, eh?
Sí, sí, sí. Sí,
sí. El que hem dit abans, que els ingredients van en ordre segons la quantitat que estan en el producte, i mirar quines són les primeres posicions de l'ingredient que més abunda. El que és... Això ja ho parlaré després, però el que també és molt interessant és veure el tema dels additius, val? Tot el que correspon als E's. Aquesta part és tot un món també, però així a trets molt, molt, molt generals, podríem dir que cada vegada que llegiu el E621, és el famós E621, que és el glutamant monosòdic, o sigui, apreteu a córrer, perquè és un potenciador del sabor que el que fa és a nivell de neurotoxicitat.
I tot això es permet, que estiguin els productes?
Sí, home, i tant, ells estan en els embotits, està a moltíssims llocs el 621. Aquest també està molt present en les olives. I després, a nivell de... Tot el tema de l'etiquetatge nutricional, val? O sigui, el que ens fa sospitar que un aliment no és saludable, ens hem de fixar en 3 coses. Un són els greixos, 2 la quantitat de sucre i 3 la sal, que és el que genera més problemes a nivell de salut.
Si això és elevat, vol dir que tindrà poca aportació nutricional aquest producte, eh?
Diguéssim que serà un producte que ens perjudicarà més que ens beneficiarà.
Uh-huh.
Aleshores, per exemple, si mires l'etiquetatge i et fixes en els tipus de greixos, el que hem de fugir sempre és quan llegim que són greixos hidrogenats o greixos trans. Això està en multitud de productes.
Per què? Què són aquests productes?
Sí, aquests productes són pastisseries industrials, galetes, són aperitius salats, crispetes, patates fregides, snacks, plats precuinats, ja siguin o fregits, pastissets, croquetes, canelons, masses de pizza, brisa, pasta de full, segons quins tipus de xocolates o cremes o margarides o...
Sí, mig supermercat, pel que veig. No?
Sí. I aquest està molt relacionat amb el que he d'anar a comentar, que generalment els greixos estan relacionats amb els olis.
Uh-huh.
I moltes vegades nosaltres veiem aceites vegetales, no? I penses, hòstia, doncs això deu ser bo i tot. Però, clar, el problema dels olis vegetals, una de les seves característiques és que es fa malbé de seguida. L'hidrogenat és una forma, doncs, de donar una consistència de que, i que es pugui una consistència més sòlida, que tingui una major perdurabilitat, si no em sortia la paraula. Mm. Aleshores, clar, per exemple, aquí l'etiquetatge no és gens clar, perquè tu, per exemple, dius primer ingredient, oli d'oliva, que si no posa oli d'oliva extra verge, si és oli d'oliva seca, vol dir que és un oli d'oliva refinat, i si és un oli d'oliva refinat, seran greixos no saludables. Que és, aquí estem parlant del 90% dels aliments que jo em trobo generalment a un supermercat convencional.
Perfecte. Què més podem llegir a les etiquetes?
L'altra cosa que ens ha de fer sospitar és el sucre. És a dir, tot aquell aliment que per cada 100 grams superi els 9 o 10 grams de sucre no es pot considerar un aliment funcional o saludable. I serà més perjudicial per a la salut que no pas beneficiós. Aquí és on, per exemple, l'estafa de la indústria el que fa és, diguéssim, donar un valor afegit a un producte per camuflar les mancances que té en aquest sentit. Ja sigui iogurts, bífidus, històries d'aquest tipus. I aquí jo havia preparat una llista, així molt breu, perquè us... d'aliments que surten contínuament per la televisió i que ens el venen com a saludables.
Quins són aquests?
Per exemple, tenim el famós Danone, que surt de tòria dreta a tot arreu, a l'Actimel, que te'l venen com un producte... Bueno, que
sí, fa meravelles, fa meravelles.
Que fa meravelles, posa les teves defenses, té uns ferments espectaculars. Doncs un Actimel conté tres terrossos de sucre. Si tu et prens l'Actimel, ja tens tres terrossos de sucre. Per exemple, una compota de plàtan i poma per nadons de la marca Hip, val? Aquest pobre nano que acaba de néixer, li donen una compota de 250 grams que conté 27,5 grams de sucre i això equival a 6,8 terrons de cop en l'àpat. Aleshores, per exemple, els Kellogg's de Frosties, per exemple, que són cereals habituals i corrents en els esmorzars, doncs 50 grams que equivaldria a una tassa amb llet seria 5 terrons de sucre.
Mare meva, estic quedant de pedra, eh?
Sí, després hi ha, per exemple, les papilletes 8 cereales Nestlé, ¿vale? Per al nano que també acaba de néixer i diu, hosti, tu, vinga, anem a dinar. Doncs... seria 35 grams, contenen 9,2 grams de sucre, que equivalen a 2,3 terrons de sucre. Mira, aquest encara, veus? Aquest se salva una mica. Però, bueno. Vull dir, quina necessitat hi ha d'aquest pobre nano i ha d'acostumar-lo amb aquest paladar, no? Sembla com que el preparin perquè quan sigui més gran, si no menja dolç, doncs rebutgi aquell aliment. Després hi ha el Nesquik, que és un xocolata Nesquik, d'aquestes de 100 grams, que és una tableta, val? Que, clar, no et menjaràs una tableta sencera, però, bueno, vull dir, potser sí que te'n menges bastant.
Bueno, hi ha dies que,
sí, que
et vas animar, oi?
Sí, sí. Doncs, 7,8 grams de sucre, que són 14,4 terrons.
Mare meva!
Sí, després hi ha el Colacao, que el Colacao, un 70% de tot el pot de Colacao és sucre. 70%. És una barbaritat. Després, per exemple, les galetes de dinosaurus, aquelles que van així amb
sí, dosis sí, sí.
De 4, que no sé per què li posen aquell plàstic també, però bueno, són 8 galetes, val? I n'hi ha 8, que ho estic llegint aquí ara. Són 16,8 grams de sucre, el que val a 4,2 terrons cada paquetet d'aquests que brena el nano. Un nano nino, vinga, que és molt saludable, doncs té el 13,4% és sucre, que són 3 terrons i mig. I així n'hi hem sumat, per exemple, un bollicau serien 3 terrons i mig. Imagina't que per berenar un nano li donen un bollicau, que són 3 i mig.
I l'Actimel per compensar, no?
O que és més típic encara, un energy fruit de juguera, un suc de ploma i taronja, que és un suc, eh? Vull dir que és, normalment es ven com algo saludable, doncs el suc de taronja equival a 8 terrons de sucre i mig, més els 3 i mig del bollicau. O sigui, aquest nano s'haurà 11 i mig, 12 terrons de sucre per berenar. Això més les porqueries que s'haurà pres per esmorzar, més els postres que s'haurà pres entre el dinar i el sopar.
Clar, clar, clar. I això també genera dependència, no suposo, tant de sucre, tant... No?
Bueno, deu, també hi ha un altre programa per parlar del sucre.
Clar, 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 clar.
Però vull dir que és una aberració i encara prou sants que estem tots.
Sí, sí, home, amb això que dius.
I podríem anar dient, aquí tinc molts productes, però, bueno, per exemple, ja l'últim, un Kinder Chocolate, dos barrites de Kinder, sabeu aquestes barrites així més, que són allargades i...
Sí, com són crema 13, per dintre.
Sí, exacte. Són 13,4 grams de sucre, que equivalen a 3,3 terrons i mig, més o menys. 3 terrons i mig, així, de cop.
Clar, clar. Doncs...
Aleshores, i l'últim, ja per acabar, i l'últim que ens ha de fer sospitar és la quantitat de sal per cada 100 grams. Clar, la quantitat de sal no hauria de superar 1,6, 1,7, bueno, si estiguéssim parlant d'aquestes xifres, encara, però ja més amunt d'això ja es considera un aliment massa salat. I en aquest sentit, doncs, genera infinitat de problemes cardiovasculars.
Perfecte, Àlex, doncs moltes gràcies per aquests consells. Ara, de fet, parlarem amb Veganos en Paz. No sé si els coneixes tu com a membre del col·lectiu vegà.
Sí, jo els segueixo per Instagram, la veritat és que sí.
És espectacular el que fan. Ara la Raquel parlarà una estona amb ells per presentar-nos la seva empresa. Gràcies, Àlex, i a veure si quedem un altre dia i seguim, doncs això, investigant una mica més sobre els productes alimentaris.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Consumint consciència.
Doncs després de tots aquests consells sobre nutrició i de com llegir les etiquetes dels productes als supermercats, nosaltres us volem presentar una proposta gastronòmica vegana i del costat de casa. Es tracta de l'empresa de Polinyà, Veganos en Paz, que des del mes de setembre passat ofereixen menús diaris i pastisseria vegana a través d'internet. Saludem un dels seus propietaris, en Raül Rosa. Bon dia, Raül.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, doncs a veure que tenim moltes ganes de conversar. Primer de tot, explica'ns una mica qui sou i què feu des de Veganos en Paz.
Bueno, pues mira, en principio somos una pareja, el que da más la cara o el callo sería yo, y por parte de Lourdes lo que hace es un poco el tema de smoothies o el tema así fuera de lo que es el obrador, porque actualmente también trabaja por otro lado. Uh-huh. Y bueno, nuestra idea principal es hacer un menú saludable para cada día, para que la gente pues conozca más la alimentación vegana y aparte se va, bueno, todos los mitos que hay que rodean un poco la alimentación vegana se rompan, uh-huh, entre que es caro, entre que te faltan carencias, entre que, bueno, básicamente proteína, nutrientes, que te tienes que suplementar y con todo... Este menú intentamos que la gente pues conozca más cómo cocinar, que no solo es comer lechuga, que se puede hacer 1000 recetas, 1000 platos, que conociendo un poquito el tema es ayudar. O sea, yo siempre, uh-huh, digo que queremos ayudar realmente. O sea, queremos vender comida y que la gente se alimente y esté contenta con lo que hacemos, pero a la vez es enseñar que se puede vivir así, que no es necesario alimentarse con animales, que están en un momento que es un momento, creo que es de dar este cambio, porque se está viendo muchos documentales enfocados en este tema, que hay un negocio detrás, porque es negocio, y que la gente no les han enseñado o no se han preocupado en informarse sobre esto. Y hay mucha historia detrás que poco a poco creo que se está viendo. Y a raíz de ahí, nosotros estábamos... Bueno, yo estaba trabajando con mis padres en una empresa de transportes y con la cuarentena, yo me ha gustado mucho la cocina y con la cuarentena empecé a pensar, ostras, pues podría de alguna manera ayudar en el mundo vegano, aparte de montar un negocio, pero a la vez es una especie de activismo, como dice un amigo mío que se llama Juanjo León, de La Capella, dice siempre, es un activismo que va directo al estómago, ¿sabes? Que es una manera de darte a conocer y dar a conocer el veganismo de una manera buena, saboreando, que la gente está muy metido en la sociedad, el comer, el momento este de la comida es algo que hace mucho. Entonces, un poco por ahí.
Déu-n'hi-do, eh? O sigui, el canvi radical de vida i també doncs, això, com intenteu doncs, apostar a educar no? als consumidors
Sí.
perquè tinguin doncs, totes aquestes pautes i siguin més conscients. Parla'ns del nom, explica'ns per què aquest nom, no? Heu posat doncs, el vostre establiment, el
Sí,
nom.
bueno, una de las. Bueno, por parte de. Yo soy muy. Ya se me nota hablando, muy así, muy pim pam, ¿no? Por parte de Lourdes es un poco más buscando la paz interior, ¿no? Porque realmente sí que es verdad que cuando tú, aunque cueste decirlo, un animal está muerto, es una muerte. Entonces, no te transmite la misma paz que te puede transmitir el comer algo que tiene vida, que realmente te da vida a tu cuerpo, te da energía. Una carne está muerta y no deja de ser algo muerto que tú estás comiendo. Y sufren mucho cuando están sacrificados, por mucho ecológico que quieran vendernos las historias, es un animal que sufre. Entonces, un poco la paz es el comer así, y un poco también es que cuando te haces vegano, pues sí que es verdad que la gente aprende de golpe nutrición. Son todos médicos y todos saben de la B12, saben de lo que tienes que, nutrientes que te faltarán. Y es que el veganos en paz, un poco déjanos en paz, jugando con el juego de palabras de veganos y paz, ¿no? Es un poco, yo, mi forma de verlo era esa, y Lourdes era más por el rollo, pues, la paz interior que realmente te da, porque es así. A ver, luego hay muchas más cosas en la vida, y luego puede ser vegano, comer así, y luego estar pegando bocinazos con el coche por ahí en las calles, pero un poco iba por ahí el nombre.
En principi, doncs, és com una filosofia, no? Suposo que
Sí.
es comença per aquí, com dius, i a partir d'aquell moment ja es comença doncs, a fer aquest canvi de vida. Nosaltres el que sí que podem fer, hem estat tafanejant el vostre perfil d'Instagram i també doncs, a través d'aquest perfil o de WhatsApp us podem encarregar diferents menús diaris o setmanals, no?, que feu vosaltres.
Correcto, sí. Sí, normalmente hacemos. Ahora, el miércoles no hacemos menú porque hemos funcionado muy bien con las Fikis, que son los donuts que hemos hablado, ¿no? Entonces, ese miércoles lo utilizo en producción, porque, claro, lo que te comenté antes, solo estoy yo. A veces viene Lourdes a ayudarme, pero normalmente estoy yo solo. Y entonces, claro, necesitaba ese día exclusivamente para hacer Fikis. Entonces, lunes, martes, jueves y viernes sí que tenemos este menú. Aparte, siempre digo lo mismo, que tú puedes coger el menú el martes. Como va en tuppers, unos tuppers que intentamos que sean lo más sostenibles, lo más que no produzcan ningún problema digamos, en el medio ambiente, ¿no? Que se puedan reciclar bien sin ningún problema. Entonces ese tupper lo puedes dejar en nevera y te aguantaría para el miércoles, en el caso de que quisieras el miércoles comer también. Y básicamente hacemos eso, comida que intente tener todo, tu parte de proteína, tu parte vegetal. Pues aceites, esa omega 3, por ejemplo, con aceites. Intentamos que eso, que sean platos siempre al día, a la semana no hay, casi nunca se repiten muchos, que sean novedades, que nunca, dentro de que solo hay dos opciones, porque no tenemos una carta muy extensa, sea lo más variado posible para que la gente tampoco se aburra y eso, que haya diversidad.
Consumint consciència.
I avui al Consumint Consciència, doncs, a Descobrint Veganos en Paz, i estem conversant amb el seu impulsor doncs, per conversar i conèixer una mica el seu projecte, Raül. Ens agradaria que també ens expliquessis doncs, això, el tema de la pastisseria vegana, no? Els productes que elaboreu, doncs, com aquests piquis, no? Aquests donuts i d'altres productes.
Sí, pues... La verdad que bueno, que yo hice un curso y entonces aprendí a hacerlo y a partir de ahí lo he potenciado, lo he intentado llevar al nivel de poder suministrar a pequeñas tiendas, a cafeterías. Y actualmente estamos llevando a muchas tiendas, llevamos a Barcelona, a veces a Sabadell, a un amigo que tiene una tienda que os aconsejo a ir a todos, que es Ethical Market, que ahí podéis comprar sostenible, comprar a granel, comprar legumbres para llevar una alimentación vegana. Él es vegano, lleva bastante el tema vegano muy bien en la tienda, o sea que os lo aconsejo a todos, que ja que estamos hablando en Sabadell.
Exacte, i a més ens van visitar aquí al Consumint Consciència i també ens van
Correcto, sí.
explicar una mica doncs, el seu model de negoci, sí.
Yo lo que quiero es también que se pueda ver el tema alérgenos, ¿no? Porque tú cuando haces una pastelería vegana, ayudas a muchos clientes que tengo, no son veganos, pero a lo mejor son alérgicos a los lácteos, al huevo, y entonces hace funcionar pues más este negocio. Y el tema de los frikis, la verdad que sí, que está yendo muy bien, estamos muy contentos, por eso hemos tenido que estar un día solo para ellos. Luego tengo más días que hago de la semana, pero ya compagino con el menú como puedo. Y el día principal es el miércoles, donde hago pues a lo mejor 100 o 120, y luego hay días sueltos pues que hago 80, 60, pero el menú me lo permite hacer menú, ¿sabes? Y luego la pastelería pues podéis visitar Instagram, podéis ver todo lo que hacemos. Lo que digo, es una pastelería, como hablaba el compañero antes, que sin aceites refinados, con ingredientes lo más sostenible posible, harinas poco procesado, o sea, todo bastante bastante eso, elaborado artesanal, ¿sabes? Que hoy en día estamos acostumbrados a comprarlo todo muy industrial por el precio, por abaratar precios, y no nos preocupamos a lo mejor en eso, en lo que nos llevamos a la boca.
Doncs això és molt important, eh? Com avui hem intentat descobrir aquí el Consumint Consciència, doncs a veure tota aquesta traçabilitat, a descobrir què és el que mengem, no? I sobretot també, doncs, a com hem fet avui amb tu, descobrir que també, doncs, a menjar vegà no és avorrit. Explica'ns per acabar, recorda'ns on et podem trobar una mica els productes i això, que estan totalment 100% lliures, no?, d'aquest maltractament animal.
Correcto, sí. Mira, yo ahora principalmente me muevo mucho por Instagram y por Facebook, pero muchísimo más por Instagram, que es Veganos en Paz. Luego, pues el teléfono ahora mismo no me lo sé. Pero bueno,
Que busquin, que googlegin,
sí,
exacte.
en Instagram está en contacto, sale el contacto directo a WhatsApp. Pueden hablarme por WhatsApp, por Instagram, por donde quieran. Y bueno, básicamente es el menú que hemos comentado semanal, que cualquier duda que tengan, que siempre no duden en preguntarnos. Yo recomiendo, aparte, cuando empiezas una alimentación vegana, siempre tienes ese miedo de que te pueda faltar algo, y hay profesionales que trabajan en esto, que por desgracia no están en la Seguridad Social, no hay nutricionistas en general, porque nosotros, nuestro hijo, hemos tenido muchos problemas con este tema de nutrición. Entonces hay nutricionistas veganos, ese es este nombre. Y por ejemplo, Sara Mansa también se dedica mucho a esto. Y luego, pues lo de tema pastelería, igual, caterings, pastelería, las fikis, lo que quieran, cualquier cosa que quieran vegana, que no duden en contactarnos, nosotros nos ponemos, se lo hacemos, y todos contentos, todos felices, los animales contentos, el planeta feliz, y nada más.
Doncs jo us recordo el telèfon, és el 697-82-70-49. Moltíssimes gràcies, Raül. També molts
Vale.
records a la Lourdes i que vagi molt bé, us seguirem de ben a prop, com
Vale,
aneu
gracias por
evolucionant.
todo el cariño, ¿vale? Que nos ha avisado, gracias.
A vosaltres, que vagi molt bé, fins la propera.
Chao.